En aquest transitar pel camí de la cinta de Moebius, que diem aquí, a Res el que sembla i a DDLA, que són les sigles de detrás de l'aparente, fem servir uns conceptes que poden resultar estranys i que cal anar aclarint. És prou complicat, dins de la realitat que vivim, perquè xoquen, en molts casos, amb la programació que estem sotmesos durant milers d'anys. Dit això, repetirem programa a programa conceptes que ja hem parlat en programes anteriors. I malgrat això, recomanem que escoltin els programes de manera correlativa i o, a més, entrin en el blog detrásdelaparente.blogspot.com, on trobaran a la secció de documentos tota la informació que aquí compartim des del primer programa. Aquesta informació és compartida per Morfeo de Gea, que és el webmaster de DDLA. Ell li anomena el quinto camino, o el camino de la cinta de Moebius, que és el camí que recorre dos universos a la vegada, a l'intern i l'extern de cadascú. I aquests han d'encaixar a la perfecció perquè sigui veritat. Si un no reflexa en l'altre, és il·lusió, perquè no té sustent material o no té sustent espiritual. Un cop definit aquest concepte, els hi comuniquem que a partir d'ara habilitem un correu electrònic. Res és el que sembla, 1908@gmail.com. Repeteixo. Res és el que sembla, tot junt, 1908@gmail.com, on vostès podran fer les preguntes per resoldre qualsevol dubte respecte als temes que tractem en el programa. Aquestes respostes seran donades en els successius programes. Demanem que ens indiquin el nom i lloc de residència, si us plau. Aquesta nit parlarem dels centres de control.
No. Los centros de control. Llegado a este punto, es necesario que comprendan cómo funciona nuestro cerebro. Volviendo a la analogía de la computadora, tomemos al microprocesador, cerebro, como ejemplo. Este está dividido en distintos sectores de trabajo, que se ocupan cada uno de una función determinada en el procesamiento de los distintos datos que va recibiendo, tanto del exterior, órdenes que le damos mediante el teclado y el mouse, como del interior, puertos de tarjetas gráficas, red, sonido y distintos componentes de la máquina. Esto puede llevarlo a cabo porque tiene perfectamente claro y preestablecido qué sector se ocupa de cada uno de ellos. De otra manera, sería tal la confusión que usted estaría escribiendo una palabra en el procesador de texto y en vez de eso se abriría el navegador de Internet o pasaría cualquier otra cosa hasta el punto que dejara de funcionar. El cerebro de la unidad de carbono humano trabaja exactamente igual. Tiene sectores o centros de control que se ocupan o debieran ocuparse de funciones determinadas. Ahora veamos cuáles son y qué función cumple cada uno de ellos. Nos ocuparemos solo de los centros tridimensionales, que son 5. El instintivo, el motor, el intelectual, el emocional y el centro espiritual. Comencemos con el centro instintivo. Este se ocupa del funcionamiento interno del cuerpo. Todos los procesos interiores se llevan a cabo con su intervención, tanto el funcionamiento de sus órganos como los procesos químicos que se llevan a cabo están a cargo del centro instintivo. El sistema circulatorio, digestivo, nervioso, etc. Este comienza a funcionar desde el momento de la concepción y toma su programación inicial de la memoria genética. Por lo tanto, usted no es consciente de él. Su cuerpo funciona sin que tenga necesidad de intervenir. Pasemos ahora al centro motor. Este toma su programación inicial del centro intelectual. Es el encargado de las acciones automáticas y repetitivas, como caminar, manejar cualquier utensilio, conducir un vehículo, etc. Cuando usted aprende a hacer algo, primero lo piensa, por lo que usa el centro intelectual, y cuando lo procesa, toma el mando el centro motor. Por ejemplo, cuando usted aprende a manejar un vehículo, primero tiene que pensar cuándo usar el embrague, qué cambio poner y cuándo, en qué momento usar la luz de guiño o el freno, etc. Luego lo hace automáticamente. El centro motor tomó el control cuando pasa esto. Si usted quiere pensar lo que está haciendo, seguro que no manejaría tan bien. Igual pasa con los distintos procesos automáticos. Usted no piensa, ahora tengo que levantar un pie y moverlo hacia adelante, mientras trato de mantener el equilibrio hasta que lo vuelvo a apoyar y luego me impulso y levanto el otro pie, etc. Cuando camina, usted solo camina. El centro motor está a cargo. Veamos ahora el centro intelectual. Este toma su programación inicial de los datos recibidos del exterior. Intelectualiza la información y saca sus propias conclusiones. Usted tiene un problema, lo piensa, ve las opciones y decide qué acción tomar. Es el encargado de los acontecimientos cotidianos de nuestras vidas y de enseñarle al centro motor sus acciones. El centro emocional toma su programación inicial de los estímulos. Es el encargado de manejar las emociones, como la tristeza, la alegría, la euforia, la melancolía, etc. Están a cargo de este centro. Su trabajo es procesar los estímulos y reaccionar ante ellos cuando es necesario. Usted no se entristece porque se le cayó el tenedor de la mesa. Solo lo levanta y lo lava. Pero sí se entristece si se le muere, por ejemplo, su mascota. Por último, tenemos el centro espiritual. Este debería tomar su programación inicial de la conciencia genética. Pero como no tenemos acceso a la toma del centro emocional, y eso es una complicación, pues es, digamos, un agujero de seguridad usado en nuestra contra. El centro espiritual ya funciona mal de entrada, complicando las cosas para la unidad de carbono humano. Entonces, tenemos dos centros, el instintivo y el motor, que no tienen grandes problemas, pues por lo general hacen su trabajo sin complicaciones. Pero los tres restantes están un poco más complicados, pues su funcionamiento no es el correcto. El espiritual, de entrada, tiene una programación inicial errónea, dada por el centro emocional. El centro emocional muchas veces se hace cargo de lo que le corresponde al intelectual y viceversa, surgiendo emociones cuando no debería e intelectualizando cuestiones emocionales y no permitiendo de esta manera la consideración del prójimo. Esta falla en el sistema es utilizada para la manipulación. La oratoria es un arma por excelencia en este sentido, porque es utilizada para activar o desactivar ciertos centros para su mal funcionamiento o procesamiento, y así inducir a determinada opinión o acto, que de otra manera no serían posibles. Esta es una de las formas de control de masas más común. El mal funcionamiento de los centros de control es la puerta de entrada de la manipulación social. Estén atentos ahora que lo conocen y tal vez logren ver las cosas más claras la próxima vez que escuchen un discurso en los medios, venga de un político, de un religioso, de una multinacional, de un producto, noticia o quien sea. Morfeo de Gea.
Thank you.
Bona nit, oients de Castellterçol. Bona nit, Serrat. Moltes gràcies bona per nit. La lectura de l'article. Bona nit, Gil.
Bona nit.
Bona nit, José.
Bona nit.
Bona nit, Anton.
Molt bona nit.
Bona nit, Marià.
Bona nit.
Companys, companys de programa, amics, germans humans. Abans de començar el col·loqui, us volem anunciar i convidar a la premiere de la pel·lícula documental que es diu Ege, el gran evento. És una producció de DDLA, Detrás de la Parente, i Ares Producciones. Aquesta premiere i presentació única en tota Catalunya tindrà lloc el proper divendres 21 de desembre a les Escoles Velles, a la plaça dels Estudis de Castellterçol, a les 22 hores. L'entrada és totalment gratuïta. Allà ens podreu trobar a tots els membres de l'equip d'aquest programa. Bé, què explicar-vos d'aquesta pel·lícula documental amb aquests moments que estem vivint, moments transcendentals? Potser algú dirà com sempre, no, però són més transcendentals. El qui para l'ull, la percepció i la sensibilitat de que estem en uns moments molt transcendentals amb la història de l'humanitat. Llavors aquest documental ve a portar molta llum, ve a situar-nos davant d'aquests fets transcendentals i crucials que no només estem vivint, sinó que estan per vindre. Sí, ho diem així amb aquesta certesa, no? Ens permet dir-ho la informació que maneguem, que utilitzem, i bé, podreu a través, segurament molta gent que té connexió al Facebook, amb molts dels equips del programa anirà corrent, hi haurà cartells arreu del poble anunciant la pel·lícula, i només us volem convidar. Us podem dir que la pel·lícula, el documental, no us deixarà indiferents. Què està a punt per passar a aquest planeta? I quan passarà? Bueno, són interrogants que potser podem dir-ho, o potser no tant. Però us convidem. De veritat, passareu una bona estona, i primer farem la premiere i la presentació, i després, doncs, qualsevol pregunta, qualsevol, ja estarem a l'equip per resoldre això. Sí que us volem dir, per afinar-ho encara una mica més, que Castellterçol serà anomenat arreu del món, perquè aquesta premiere d'aquesta pel·lícula, doncs, sí que es passa a diversos llocs del territori espanyol, però també d'Argentina, a Xile, a Mèxic, Perú, Colòmbia. I aquí a Catalunya, doncs, Castellterçol té l'honor, dic jo, que serà conegut i se'n parlarà d'ell a altres llocs del planeta, com un lloc que es projecta aquesta pel·lícula. Llavors, bé, no dient que és un event, però el documental és el gran event. Doncs bé, entrant ja en tema del col·loqui, pròpiament dit, avui tenim un tema complex, un tema d'aquells de la part interna de la cinta, del recorregut intern, no? Perquè de que puguem entendre aquesta informació de com funcionen els centres de control, perquè és un tema que no se'n parla gairebé enlloc, ni la psiquiatria, ni la psicologia, ni la fisiologia pròpia del cervell, sí que anomena algunes coses, però no ho desenvolupa així. Cosa curiosa, però no tan curiosa, perquè com que ja sabem que estem, i sempre diem aquí, sotmesos a una gran manipulació, doncs hi ha molta informació que és amagada. Clar, i si no coneixem que existeixen aquests centres de control, doncs difícilment els podem entendre, podem corregir si hi ha falles, perquè òbviament amb l'article ja ens ha quedat ben clar que hi ha dos primers centres, el centre instintiu i el centre motor, que funcionen sense que falla, centre instintiu que regeix les funcions del cos a nivell intern i també una mica a nivell extern, o sigui l'equilibri o altres, no? Però després tenim el centre motor, no? I aquest tampoc en principi doncs, no té falles. Ara bé, quan ja toquem el centre intel·lectual i el centre emocional, doncs aquí sí que tenim, aquí sí que tenim greus errors de funcionament, cosa curiosa. I per no entrar, què? Entrarem amb el col·loqui amb el centre espiritual, que aquest sí que no s'anomena ni a la psiquiatria ni a la psicologia, no? Llavors, clar, degut a això, al conèixer que existeixen aquests centres de control, de processament d'informació, per tant, d'energia, com diem aquí, en el nostre cervell, que tenen a veure amb les funcions corporals i les seves manifestacions, sorgeix una pregunta. Si nosaltres no tenim el control d'aquests centres de control, valgui la redundància, per tant, no tenim control total de la unitat de carboni, que és el nostre cos, el nostre vestit per funcionar en aquesta realitat, no? Llavors, òbviament, la pregunta, i amb això vull iniciar el col·loqui, aviam, si nosaltres no tenim el control, qui té el control?
Entrem forts.
Sí,
m'agrada molt. No sé si tinc la resposta absoluta, però el text s'ha comentat que ens poden manipular molt fàcilment. I això és una manera de tenir el control sobre nosaltres, si ens deixem manipular o ser manipulats. Que tot això enllaça amb el que parlarem avui dels centres de control. Però també ho deixo aquí sobre la taula, això de la manipulació. Per on ens entra aquesta manipulació? Pel centre emocional, espiritual?
I el centre intel·lectual, principalment.
L'intel·lectual
i emocional, no? Principalment entra per aquí. Sobretot a l'emocional n'hi ha un gran forat, no?
Sí.
Sí, el tema d'avui ens dona un paràmetre d'observació per anar donant-vos més elements, no? Que permet establir un focus per la nostra autoobservació. Això com a eina de funcionament a partir d'aquí les persones que ens escolten és prou important, no? Que vam recalcar en programes anteriors, no? I amb el cinquè programa que vam parlar de la màquina humana i els centres de control, no? I això, aquest paràmetre d'autoobservació, doncs, ens permet posar en marxa els processos interns per assolir la nostra sobirania com éssers humans. Vale? Per això és tremendament important aquest tema d'avui i que tinguem la capacitat i la bona, com diríem, això de poder transmetre i poder informar aquesta informació que és prou important. Perquè tindre la sobirania i que no se'ns manipuli, no?
Jo penso que l'autoobservació també, el que és important és que en definitiva el que ens ajuda és a discernir entre el que és veritablement, o sigui, el que és la veritat i el que és l'engany. Quan més ens coneixem nosaltres, més tables i més valors en tenim per poder, prendre decisions correctes en el moment adequat, no? I sapiguer on està l'enemic, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes.
Sí. És l'opinió. Sí, no, aviam, òbviament aquesta també és clar, posar aquest punt perquè la gent vagi veient, no? Les persones, els oients vagin veient, no?
És que és un exercici que es podia fer en qualsevol moment, en qualsevol, tant a la feina, quan has estat passejant, sempre tenir aquesta cura d'observar amb la vista el màxim número de coses que pots arribar a veure, fer aquest exercici mental o escoltar què sent un ocellet, una bicicleta, una moto que passa. El estar sempre conscient d'on estem en aquell moment. Això es va enriquint, es va aportant més dades a la nostra unitat de carboni.
Sí, òbviament, José, d'aquesta autoobservació doncs tindrem la possibilitat de veure les falles.
Claro.
Que
claro.
Tenim, ¿no? Uh-huh. Y eso es claro. El tema importante.
O sea, que en este caso de los centros de control, la autoobservación es complicada también. Sí. Porque se entremezclan entre ellos. Y si no sabes qué mirar, es tremendamente complicado. Uh-huh. Entonces yo creo que teníamos que empezar por los fallos, por dónde fallan realmente los centros.
Uh-huh. O aquesta autoobservació, que molt bé deia ell, crec que està molt bé observar també o sentir les coses bones, però crec que és molt fonamental quan hi ha un ego que se'ns dispara o hi ha una ràbia que surt que no saps d'on ve, que jo crec que en aquests casos és quan és més difícil mantenir aquesta autoobservació com tu com a observador fora de tu mateix. Crec que en aquests moments és quan perds el món de vista i és quan és més difícil i és quan s'hauria de fer i veure't tu mateix enfadant-te o tu mateix perdent el control de tu mateix.
Clar, és que és això, només es comença per lo fàcil, que és lo sí. tangible, no? Lo que veiem, lo que toquem, lo que sentim. Però el següent pas seria això, sí. escoltar i a nosaltres mateixos, què sentim també quan estem en una situació. Igual estàs en una reunió i en aquell moment no et trobes bé, no sents bé, vols marxar. Llavors això també s'ha de mirar i també s'ha de tenir cura, no? I sempre buscar el camí que ens faci estar feliços i que ens vagi omplint.
Jo quiero dormir.
Dorm. Sí.
El fet és processar la informació, l'energia, com dèiem abans, pel centre correcte, no? Aquest seria una de les coses principals.
Abans de tot això, sí. de connectar-se amb qualsevol, primer t'has de connectar a tu. Comencem des d'un punt de partida. Si no ens connectem espiritualment, energèticament, el de més no funcionarà. Primer, tocar peus a terra, connectar-nos, i després...
I no penses que potser sigui una autoalimentació, una retroalimentació, a mesura que no estàs connectat, però a mesura que vas gaudint o donant-te compte d'aquestes coses, vas automàticament tenint més constància del teu ésser interior, i a mesura que tens més constància del teu ésser interior, tens més ganes d'aprofundir i de veure i ampliar més aquestes sensacions que pots rebre.
Hi ha una cosa que, i aquí ja tornem, sempre em passa el mateix, i és que parla el meu ego o la meva experiència, no ho sé. De fet, de tot això som conscients. La majoria de la gent n'és conscient de que té instint, de que evidentment hi ha un centre motor, de que té un intel·lecte, de que evidentment les emocions li porten de corcoll i de que té un sentit espiritual que no coneix. Però d'això són conscients quasi bé tothom. El que passa és que passar d'aquí a trobar la curiositat necessària per ficar-se dintre de cada un d'aquests controls és dificilíssim, perquè hi ha factors com la preservació de la meva personalitat. Sempre la gent, que és només que un reflexe del seu propi ego. El què diran, que és una cosa que sembla que no s'utilitzi i està arraigada al nostre interior d'una manera terrible. Per què? Perquè no tenim confiança en nosaltres mateixos, i sense confiança no arribarem mai a trobar cap dels plantejaments que es poden fer a través dels centres de control. Jo crec que és molt important partir de que som conscients i que ho sabem i que necessitem fabricar nosaltres mateixos els procediments i les eines per interconnectar cada un dels centres i per saber separar cada una de les funcions que té aquests centres. Jo crec que això, com qualsevol cosa, hi ha la part teòrica i la part pràctica. Però la part pràctica és aquella que es fa amb esforç i amb continuïtat.
Bé, jo per exemple, sí. el que has dit, per exemple, el què diran, no? Per don què centre lo tratamos?
El què diran ja és una programació.
Vale.
Es un miedo.
Sí, es una programación.
Pero tratas por el centro emocional cuando realmente tienes que tratarlo por el centro
intelectual.
Sí, sí, si lo tratas por el centro intelectual, no te afecta para nada.
La part motora, porque es un automatismo que se dispara. Sí.
Exactamente. Pues ahí donde hay que observar, ¿no? Y si realmente tú lo sigues tratando por el centro emocional, pues te va a pasar siempre lo mismo.
Sí. Permitidme, porque claro, aquí en un momento habéis hecho varios apuntes muy importantes, todos. Vale. Anton, sí, conscients, dius que les persones o els éssers humans són conscients, Jo, clar, també ho poso en dubte, perquè una de les coses, almenys que diem aquí, des de el que creiem, no? O des del que crec jo, és que el que no som conscients és de que no funcionen correctament.
Ah, sí,
I per què?
Segur.
No?
Sí, sí.
Perquè la pregunta és, funciona bé el centre instintiu en principi, no? El que regeix les funcions del cos, fins que, aviam, si no hi ha una enfermedad, o en principi funciona bé. Funciona bé el centre motor, no? Un aprèn anar en bicicleta des de petitet i bé, doncs si puja la bicicleta, al principi no aguanta l'equilibri, però després el centre motor ja quan vas en bicicleta no estàs pensant en mantenir l'equilibri, ara moc els pedals, etc. No? El centre motor també funciona bé.
Sí.
Però clar, per què o què és el que hi ha? No és que faci la pregunta, faig la pregunta retòrica, perquè també ho afirmo. Algú ens va fer a nosaltres, algú ens va fer el fet de que no funcionessin bé el centre emocional i el centre intel·lectual. Per què? Perquè per aquí ve la manipulació. No? Llavors, clar, si les persones no volen ser conscients, i estic d'acord amb el tema de que el que diran, òbviament, com diu el Marià, doncs això forma part de la programació. Si jo no m'allibero del que diran, difícilment puc entrar en aquesta profunditat d'entendre'm a mi mateix, perquè, òbviament, suposo que estareu d'acord, si no aprofundim a com funciono jo per dintre i no tinc aquesta reflexió, difícilment això ho puc canviar o millorar, no?
I com fem aquesta reflexió? Jo la faig a través del nivell espiritual.
Uh-huh.
Perquè és per mi és el centre on jo em controlo, em connecto amb tot.
Uh-huh.
Uh-huh. I reps l'energia.
Sí, el que passa que clar, sí que haurem, estaràs d'acord, amic Maria, que haurem de parlar abans dels altres centres i l'intel·lectual i les falles de l'emocional i l'intel·lectual per arribar a aquest punt que tu has pogut arribar, no? Perquè és que no s'arriba directament.
No,
n'hi ha dreceres.
No. O sigui, és tot un aprenentatge.
Exacte, un aprenentatge, un esforç, una pràctica, i potser ara amb aquesta primera part del programa sí que parlarem de la part més teòrica. Vale? I anem versant i anem explicant el que és els centres de control, i després anem ja més amb la part pràctica, no? I posant els exemples, no? Perdó, Gil, per interrompre-te. Creo que era necessària l'aclaració.
Vale.
Però ara, adelante.
No, ja està. Sí. Escuchaba, yo no sé por dónde iba. Yo creo que iba con el, claro, la diferencia entre...
El que dirán,
sí.
Es que yo el que dirán no me sufet. Com una aproximació a l'ego.
Sí, sí, però
no volem analitzar què és el que diran.
És un bon exemple de una cosa que recibes, no? Externamente, no? O un miedo o lo que sea,
una inseguridad.
Y lo tratas por el centro que no es. Uh-huh. Lo tratas por el centro emocional cuando no deberías tratar por ahí, sino por otro centro, ¿no? Entonces, ¿qué hace que tratar por el centro emocional que no funciones bien? Claro. Uh-huh. Y sigues en esa història i no, nunca però vas a salir d'ahí.
El que hem de fer és parar-nos. Quan tenim un embolic, primer para. I parar vol dir tot. Eh? L'instintiu, evidentment que no.
No,
s'ha de respirar.
No, l'instintiu ajuda.
Sí, però a vegades l'intel·lectual pot arribar a destruir l'instintiu.
Sí, per això.
Sí. Aquest és, i això està passant molt. Primer parem-nos, no fer-ho així tan mecànicament... I mirar aviam què és el que no em carbura bé. I si no pots esbrinar-ho, demana-t'ho a tu. Perquè tu ets el teu mestre i ho ets tot. Ets el teu mestre, ets el teu temple i ho ets tot. Llavors, demana-t'ho i llavors ja veuràs que amb paciència, bum, arriba.
Sí.
Arriba, sempre. Però siguem pacients.
Clar, perquè avui principalment ens enfoquem en els centres inferiors. Hi ha persones que malauradament doncs intenten doncs, bueno, jo vull levitar, o jo vull doncs tindre la capacitat de transmetre pensament. Bueno, si no ens treballem i equilibrem primer els centres inferiors,
ja pot anar dient.
Ja pot anar dient, no?
Hay un orden a las cosas. No puedes aspirar. Eso es otra cosa emocional que pasa por el centro emocional.
Sí.
Aspiro a algo que no puedo conseguir.
Sí.
Es un deseo.
Eso es el desig, claro.
Claro, todo esto nos viene de la programación del ego, ¿no? Porque tengamos en cuenta que aquí radica la importancia de conocer el funcionamiento, ¿no? Que por programación inicial, estos centros de controles inferiores son manipulados por el ego. Por programación inicial, ¿no?
Gracias.
Entonces, esto no es un detalle menor, ¿no? El ego aprovecha estas energías procesadas para su conveniencia. Claro, aquí estamos hablando como si fuera una conversación esquizofrénica, mi ego y yo, ¿vale? Es importante aclarar el concepto, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a atreverme a poner un ejemplo, ¿no? Si observo y escucho mis pensamientos, yo soy el que escucha los pensamientos, no mis pensamientos, ¿vale? Creo que a todos nos sucede eso, ¿no? La tensió que tu deies, Maria, d'aturar-se.
Estàs referint, no?, la boja de la casa, no?
Ah, sí. Això mateix, no? Llavors, si ja vaig tenint aquesta observació i aquesta escolta dels pensaments que em venen, doncs, clar, si tu estàs escoltant, tu veritablement és el que escolta, no aquest que, uah, la boja de la casa,
El casco.
No? Sí, sí. I clar, això és per programació inicial. I és tema important entendre-ho. No?
El Marià també ha posat una cosa que és, per mi és un detall important. El conflicte entre intel·lectual i emocional, hi ha una cosa que diferencia molt un de l'altre, que és el tempo. O sigui, si tu l'emoció és una reacció, una percepció més immediata. El pensament és una cosa que li pots donar distància. La gran diferència per no barrejar un amb l'altre i saber distingir què és un pensament i què és una emoció, moltes vegades resideix només en donar temps. Mm-hmm.
Sí, sobretot al principi amb aquesta observació, amb aquesta feina, estaríem d'acord que és donar-se temps a un mateix.
Sí,
no?
Sí,
per exemple, si algú em diu... Escolta, que no vinc perquè està... Llavors la reacció meva pot ser bueno, hosti, què passa, que t'he fet alguna cosa? No, para't, atura't, vale? Escolta la persona i abans de reaccionar o de dir-li qualsevol cosa, doncs...
El pensament funciona més en temps i les emocions pitjor.
Impulsivament.
Sí.
No? Clar, funcionen en base a aquestes energies externes o impressions externes,
sí.
I les impressions internes, sí. No? Que venen aquí, no? En aquest sentit.
El que passa és que moltes vegades les percepcions que tenim no estan en funció del temps, sinó de la força i de les energies. I per això el que es té que fer prèviament és una mena d'educació de cada centre. I això ens ho dona el temps. Això és el que moltes vegades hem parlat de conèixer a un mateix.
Mm-hmm.
Però això és que és vital.
Clar, clar.
És vital.
L'educació de cada concepte que hem anat dient és alta disciplina.
Sí, sí, evidentment.
Cosa que a la
i confiança.
A la zona en vivim a Occident això costa molt d'entendre.
Sí, sí.
El coneixement, si no hi ha disciplina, però dura,
Sí, sí.
Dura, no farem res.
Sí,
per això ho deia.
Fàcil no ho
pot. No, des de lloc que fàcil no és.
No. És que, diré més, no solament no és fàcil, sinó que moltes vegades no tens accés al coneixement d'aquests conceptes si no dediques molta disciplina.
Per això estem nosaltres aquí, per aportar alguna cosa de llum, aportar
un
granet de sogre.
Que no esperen que sean dos dies, això és un trabajo largo i arduo,
sí.
El tema del centre de control.
Quan vinim este d'arribar als contactes.
Claro.
Però tenim les grans eines de les lleis espirituals que ens poden ajudar en tot moment, perquè si no, si només tractem intel·lectualment, per dir una manera, tots aquests punts, entrarem en una turbina i no en sortirem mai, llavors si vols gestionar-ho millor perquè ens entenguem, des del centre espiritual, fent servir les lleis, podem anar molt més enllà de tot això.
Mm-hmm.
I solucionar moltes coses.
Però no estàs d'acord que el centre espiritual precisament és el més maltractat per als exteriors?
De moment és que se l'oblia. De moment se l'oblia. Ja des de la ciència se l'oblia.
Bueno, des de la ciència se l'oblia. Però és que a més és el més maltractat de tots els centres que tenim.
Recordem que el centre espiritual, per principi, per falla, rep la informació pel centre emocional. Aquí és la primera errada.
És el primer fallo que tenim els grans.
És el que dèiem abans de la disciplina i del coneixement, clar.
Clar, hasta que no hi ha un equilibri i el centre espiritual comença a rebre la informació de la consciència genètica, d'entendre qui sóc, no? Llavors, clar, aquí es desencadenen uns processos que potser més endavant parlarem, no? D'equilibri, de no entrar en discussions, vale? De deixar segons quins hàbits que ja consideres nocius que abans potser els vivies, no? Ja entrarem, no? Jo tinc exemples de mi mateix per posar aquí.
I practicar també.
Sí.
No solament la disciplina és per entendre-ho, o sigui, per arribar-hi i després per practicar. Aquestes coses es tenen que practicar també.
Òbviament, sí.
Diari. En tot moment.
I llavors és quan apareix o pots disposar una mica del concepte d'espiritualitat o del centre d'espiritualitat, que per mi és el més difícil d'arribar-hi, perquè és el més matxacat, el més com diria jo,
més manipulat potser, vale? Com que dèiem això, que
està
com
ple de merda per parlar,
sí,
per parlar clar.
Clar, les religions manipulen des del centre emocional,
i la ciència,
no?
També
la ciència manipula des del centre intel·lectual,
sí, però també manipula l'espiritualitat,
sí, bueno,
sí, perquè Dios no existe. Todo tiene una explicación científica.
Sí, soy ateo gracias a Dios.
Sí, aquesta és bona. Sí, per exemple, el centre instintiu. Ara anem a posar i entrar una mica més en tema, no? Que regeix les funcions, com dèiem abans, i els processos corporals que rep la informació de la memòria genètica, de l'ADN nostre. I ho fa automàticament. Què bo seria, per exemple, fer-ho conscientment, perquè, i n'hi ha gent que ho fa,
sí.
I ara posarem exemples, perquè alhora que un va evolucionant, millorant, i es va donant compte de com funciona, jo puc fer, per exemple, a poc, que les meves funcions internes canviïn, no? Exemples, ara posaré un exemple que serà molt gràfic a aquest respecte. Gent que fa apnea, que baixa sota l'aigua molts metres i aguanta la respiració, vale? Arriben a dominar d'alguna manera aquest centre, que és l'instintiu i que regeix les funcions de la respiració, entre altres, no?
Sí. De l'ati del corazón també, se lo bajan,
sí. I les rampes,
sí. Sí, moltes, sí, coses, sí.
Sí, aquest, inclús la temperatura corporal, sí. Es pot autorregular
i sortir de l'alimentació, no menjar mai més, també ho és,
també ho ha fet algú.
Hi ha molta gent, cada cop hi ha més gent,
sí. Això hi haurà igual gent que s'escandalitzarà,
sí,
no?
Perquè ara que ve Nadal vestidures tot aquí, però existeix, que ho sàpiguen, que existeixen, hi ha moltíssima gent,
sí. Sí, hi ha gent que bueno, que s'alimenta o s'ha deixat d'alimentar, sí, n'hi ha...
S'alimenten de lo que es diuen el prana. I és quan el sol surt, comença a sortir el sol, l'energia que emet és tan forta i tan suficient que t'alimenta durant les 24 hores.
Sí, de fet, les plantes s'alimenten així.
Exacte. De fet, hi ha planetes habitats que no tenen plantes i que s'alimenten bé se saber de què.
Sí, però aquest cas de l'aliment a través del sol, sí que, bueno, van haver un cas que va estudiar ben a fons i, clar, els metges no en tenien...
Està prohibit, perquè sí. Ara no me'n recordo, hi ha una noia estrangera que això ho ensenyava i la van... li van parar els peus, Però ara hi ha molta gent. Però passa que això ja si cas ja parlaria amb altres, sí, programes.
Sí,
de moment que la gent no ho faci.
No, perquè segons a quines hores inclús es poden quedar cegos. Sí, vale. Però sí, és
però
que,
entre això i passar la fama de directament hi ha un gran,
sí, aquí hi ha un procés,
gran camp,
hi ha un procés. Clar, hi ha un procés. Poc a poc anirem parlant, no? Per què estem parlant dels centres de control? Vale? Ara vull introduir una mica més, no, el tema, perquè funcionen de manera incorrecta. Llavors, això, que funcionen de manera incorrectament, això dona sustent o base de comprensió a moltes coses. I vaig. La dualitat, el funcionament de l'ego, la inconsciència, el pensament lineal, el pensament programat, les falses emocions, Tot això treballa al nivell dels centres inferiors que tenim en el cervell, els centres de control que estan treballant d'una manera desequilibrada. Això ho veiem en el dia a dia, ens passa a tots, amb uns més, amb uns altres, menys, potser.
A tots.
Però ens passa a tots, no? El fet de xerrar automàticament, tindre pensaments automàtics, les emocions desmesurades, no? Reactives, vale? Aquí podem veure les falles del sistema, no? Amb tot, amb aquest comportament, no? Per anar situant, no?
Jo, a la meva opinió, no crec que sigui una falla del sistema nostre intern. O sigui, més
el sistema que ens falla, que ens fa...
No tenim cap defecte, no? Com humans. El que passa que tenim una programació externa defectuosa.
I bueno, una programació ja, ja clar, de
generacions. Però és externa, no és que tinguem nosaltres una peça clar. Que no funciona bé.
No.
Perquè
no.
Gent de l'Àfrica o gent de l'Oceania, natius, aquells tenen una espiritualitat i una connexió perquè no tenen la programació occidental que tenim nosaltres.
Sí, sí, però no? És cert, José, però sí que va haver un moment, i això en algun programa més endavant ho parlarem, que va haver certa manipulació, vale? O sigui, perquè funcionés la seva manipulació, d'alguna manera havien de fer certs bloquejos en la nostra creació. Creació, quan parlem de creació, anem a situar, parlem de la creació del cos humà.
Sí, la modificació humà. Genètica del,
vale?
Del...
No la nostra essència, vale? Sinó la màquina humana. Va anar un moment històric, un moment donat, que va vindre uns, que ja parlarem.
Sí.
Perquè clar, ja sé que hi ha alguns que diuen, bueno, aviam quan parles d'aquests, no? Ja parlarem.
Una hibridació, no?
Ja parlarem d'aquests déus menors, bueno, encara que a vegades n'hem anat dient, n'hem parlat, no?
Ho diem en plural, déus, eh?
Sí, sí.
No déu, déus.
No déu, déus, sí. No
sé uns que es van fer passar per déus.
Sí. No sé per què sempre que parleu d'aquestes coses els assenyaleu.
Bueno, igual tu ets un d'ells infiltrat aquí, no? Doncs sí, aquest és el tema, no? Va haver un moment donat, sobretot un doncs, que se'ns va introduir aquesta manipulació, no? I explicarem com va passar això en el moment que va passar, no? Però bé, o sigui, n'hi ha uns com és el cas de Baphomet,
nuestro amigo,
l'amigo de la cole, no? Sí. Jahvé Jehovà, seria un d'aquests aquests estan amb aquesta història, no? De manipulació. Llavors, clar, sí, diria com tu, José, que no és que el nostre cos és una màquina tremendament perfecta,
sí, però que tota la natura, vull dir...
Però clar, però nosaltres com que havíem de ser l'espècie que havia de ser manipulada, doncs es van introduir certs bloquejos, vale?
Perquè home, la gran manipulació és que quan ens van fer no ens van donar el llibre d'instruccions, cosa que tots els animals i plantes sí que el tenen. La genètica,
la consciència genètica,
la consciència genètica, nosaltres no la tenim.
Perquè no tenim accés al centre espiritual.
Perquè no tenim, sí, no tenim accés a la consciència genètica, perquè el centre espiritual tindria que tomar la informació de la consciència genètica. Entonces, com la toma del centre emocional, no tenim accés. Per això un leopardo sabe cuándo, dónde parir y cuándo ha de parir. O qualsevol altre animal.
I que té que menjar quan es troba malament.
O no menjar, o sí, tot. Es regulen, sí.
I nosaltres, pues, és una història.
Però no tot això. A més, nosaltres ens hem de fabricar una pell artificial a sobre, quan tots estan ja dissenyats.
Tots estan adaptats al planeta, menys nosaltres.
Llavors, clar, anant estudiant, mirant, veiem que tirem més cap als amfibis, no?
Sí.
I aquí seria una altra història.
Bueno,
ja llegaremos.
Sí, perquè si no el tema d'avui és prou complex.
No és que ho vulguem dir, és que si no
diem
ja el pastel ja bom.
D'entrada ja direm de que això que diuen de que Déu només hi ha un, o aquells altres que deien hi ha 30 déus que per un per cada necessitat, ni una cosa ni l'altra, perquè cadascú va vindre en el seu moment, en moments diferents, i cada un va vindre per una missió determinada i tots venien precisament a programar.
Imaginem que nosaltres ara tenim una tecnologia, aquests que estem aquí a la ràdio, i ens podem traslladar a un planeta, vale? Amb una supertecnologia, i arribem allà, doncs, i aquell planeta, doncs, estan com a l'edat de pedra, vale? O sigui, no creieu que serem considerats com déus?
Sí, clar.
Vale, si arribem amb la nostra tecnologia allà,
vale. O com dimonis, o com si és que ja tenen el concepte de dimoni desenvolupat.
Depèn del... Sí, o sigui, un o altre, pues, podem entrar aquí, no?
Jo també faria la reflexió de que totes les tribus que encara queden primitives també és un disseny, eh? La gent es pensa que és l'home natural, l'home que està connectat, però també és un disseny, eh? Estan allà perquè també interessa aquest tipus de societats, de microsocietats, no?
Com de reserva?
No, per què?
No, si algun dia el món occidental o evolucionat marxa, tenir una reserva d'humans per continuar.
Avancem amb això que dius una mica, va, anem a introduir una cosa nova. Potser aquest planeta és un reservori de diverses genètiques diferents. Si ho veiem així, igual podrem tindre resposta a aquestes preguntes, no? I sí, el planeta Terra, Gea, Gaia, doncs potser és un reservori de moltes genètiques, no només de la humana, i d'altres animals, inclús plantes, no? Bueno, com nosaltres a vegades tenim aquí a llocs localitzats, doncs, com una reserva, com un viver d'espècies, i que després anem plantant o trasplantant a altres llocs, no? I sí, això ens podria donar una explicació, no? Del tema. Bé, sí, nosaltres, jo, a mi m'agradaria aconsellar veure una pel·lícula abans de, no sé si l'haureu vist, i els oients els hi recomanem que la vegin. Aquí es va traduir com a Planeta Libre, la pel·lícula. No l'heu vist?
No.
La Belver. De Colin Seguier.
Sí, La Belver.
Sí, La Belver. La Belver és el títol en francès. Us la recomanem...
Encarecidamente.
Sí, sí, sí. Perquè aquesta pel·lícula, doncs, amb clau d'humor, doncs, amb unes persones que venen d'un altre planeta, amb un aspecte humà i es relacionen amb els d'aquí, doncs queden molt paleses les falles dels centres emocionals, del centre intel·lectual, no? I els conceptes que acabem d'enumerar, no? De l'ego, hi ha una escena que bueno, passa un cotxe i clar, es dona un cop amb aquesta dona que ve de l'altre planeta i clar, es trenca el retrovisor i surt el tio del cotxe emprenyat i com, vale? Amb una emoció fora de lloc, i l'altre diu perdoni, l'altre que ve de l'altre planeta no volia fer... Clar, aquí tenim un exemple de com es processa una història que, bueno, s'ha trencat el retrovisor, pues no passa res, no? I el canviarem, o s'arreglarà, es processa d'una manera intel·lectual, però no, es processa de l'emoció i fem un drama i una situació d'algú que no és tal així, no? Aquest seria un dels exemples de no processar l'energia pel centre correcte, no? Doncs anem amb uns minutets de descans i tornem amb aquest tema prou interessant dels centres de control. Thank you. Bé, bona nit, un altre cop estem aquí després d'aquests minuts de descans amb aquest tema que potser és dens la seva comprensió, però ara intentarem doncs anar més enllà, entrar més en el tema, més amb exemples més gràfics també, no?, sobre el tema. Per exemple, quan entra l'energia de la por, moltes vegades hem tocat amb el programa, no?, el centre intel·lectual no pot funcionar correctament, no? Aquí podríem tindre exemples des dels mitjans, no? Per exemple, ens retracten situacions dramàtiques i llavors a vegades a la gent li entra por, no? I llavors es polaritza, no? Situacions que polaritzen a la població, a la dualitat, a través de la política. Aquesta seria una altra de les situacions que provoca que no funcionin bé aquests centres. És complexa, perquè dir que un centre no funciona correctament vol dir que no està vibrant a la freqüència adequada. Cada centre està associat a un chakra, o TFLs, que diem aquí, transformador d'energia lumínica, que ja ho desenvoluparem en un altre programa amb els TFLs, i si està desalineat afecta el centre de control corresponent, no? I justament a través dels chakras, que són els que els afecta les impressions, es fa servir la manipulació. Els centres de control estan ubicats, per dir-ho, a l'esfera de consciència nostra, no? Imaginem que cada un de nosaltres som una esfera de consciència, no?, i percepció respecte a l'entorn, vale? I estan connectats amb els chakras, com deien, no? A través del desequilibri dels chakras, dels TFLs, i a l'incorrecte funcionament dels centres, tenim la vida aquesta que no ens agrada, no? Per això moltes persones no poden dormir bé sense prendre una pastilla. Però això es pot canviar. Es pot canviar sense pastilles, vale? Es pot viure en pau, amb equilibri, amb un centre de gravetat format en un mateix. I es pot viure amb els centres de control funcionant correctament, sobretot el centre emocional. Que reiterem que hi ha un forat gran, no? Perquè si no el controlem des del matí a la nit, i això connecta amb el que deies, Maria, de la disciplina, si no el controlem des del matí a la nit, estem saltant d'una emoció a una altra, contínuament. I quan no tenim l'emoció, és com si faltés quelcom. Ens convertim en addictes de l'emoció. Vale?
Estàs subint a la muntanya russa sempre.
Correcto, correcto. I si no, ho penses tot. Vale? Exemple, no? Em convé que aquest sigui la meva amiga? Em convé aquesta feina? Per què? Una constant especulació, no? I s'intel·lectualitza el que es tindria que sentir, no? Això ho parlàvem ara. I s'emocionalitza el que es té que intel·lectualitzar. Uh-huh. Vale? N'hi han dos energies, i amb això hi entrem aviam, que són tremendament nefastes pels centres de control. Una d'elles és la por, com dèiem, i l'altre el desig.
Desig, el deseo.
Voleu entrar-hi ja amb el tema?
Bueno, el deseo és la mayor forma de manipulació que hay contra nosotros, ¿no? Uh-huh. Y también es lo más difícil identificar entre el deseo y la necesidad. Uh-huh. Es decir, hay una forma muy fácil de librarse del deseo, entre comillas. ¿Es algo que necesito o es algo que deseo? Uh-huh. Y ese es el tema, ¿no? ¿Por dónde hay que ir? ¿Habría que ir? ¿O hay que observar? El deseo nos entra de mil formas. El deseo sexual. Los anuncios usan deseo sexual muchas veces para vendernos cosas.
Uh-huh. A través de lo emocional.
De lo emocional, siempre. Pero al final el deseo es algo que cuando lo tienes, lo cumples, desaparece y a por el siguiente.
Sí. Hay muchas enseñanzas orientales, sobre sí. todo, que nos indican cómo erradicar el tema del deseo.
I... Ah, però això és una font d'insaciat, o sigui, no estàs mai saciat,
correcte.
Perquè sempre en vols més, això és una trampa molt gran, és allò del que mai no ho atrapo, perquè si em compro un iPhone, o, bueno, no sé, és igual marques, bueno, un telèfon
iPhone 79,
si t'agrada aquest tema,
és molt simple,
clar, no ho atraparàs mai, perquè d'aquí un any ja haurà sortit una altra tecnologia, llavors estàs sempre comprant i gastant.
Bueno. Es la forma más fácil de acceder a tu centro emocional y entonces de controlarte el deseo.
Però llavors per què, o sigui, tu per què acabes comprant aquell telèfon? Perquè tu el vols o per quedar bé davant dels altres?
Da igual, és el mismo, és deseo.
Llavors també ens hem de plantejar realment per què ho vull.
Eso es la necessitat. Necessito ese teléfono para qué?
Això para qué?
Això que dius, Serat, és bàsic per entendre això. Això que acabes de dir, o sigui, si jo em plantejo davant de qualsevol situació i em ve això, vaig a comprar-ho. Primer, atura't, com dèiem els tempos abans Anton i Marià, atura't i pregunta't, és un desig o és una veritable necessitat? No? Això és... el desig produeix un estat de fascinació, un estat hipnòtic. No? Per exemple... les revistes del cor o programes de televisió que parlen si tal famós s'ha separat o ha començat una relació amb altra, què cony m'importa a mi? Que el conec.
Tot això és el que ja hem parlat en altres programes sí. de les programacions.
Hi ha un programa. Què m'has de dir?
Sí.
La disciplina seria agafar la televisió i tirar les escombraries.
Sí, des de luego.
Primer punt. Sí.
O que disciplina drastica. Però bueno, l'ESO té ja per
moltes formes.
I els mòbils van molt bé, a vegades per falcar les taules van molt bé. Aquesta seria una altra disciplina.
A veure, jo crec que també hi ha un bon ús de tot això. No tot és dolent. Si es fa servir en la seva correcta mesura...
Això és una trampa. Mm-hmm.
Que,
això és una mica trampa.
O per trucar, no? Algú que està a l'altra banda.
Lo necessites?
El mòbil no fa falta a ningú.
A veure,
ningú
potser no és necessari, però potser uns potser mòbils només per trucar, potser sense tants megas, no sé, eh?
Bueno, de fet, aviam, perquè...
Sempre havíem viscut sense mòbils.
Sí,
també.
Exacte, la necessitat ens l'han creat... Bueno, el desig ens l'han creat, millor dit, no? El desig com instrument de l'ego, perquè causa una insatisfacció, com deies abans, permanent.
Sí, sí, és sempre un que en vols més.
Quan jo aconsegueixo allò que o sigui, desitjava, amb tot el dispendi d'energia, automàticament l'ego, a través del desig, em fa voler quelcom més, quelcom millor.
Quedes amb un buit i llavors torna un altre cop al joc.
Exacte, i es retroalimenta.
Però aquí hi ha un doble benefici per ells. Un és l'economia, i l'altre és tenir-nos distrets.
I amb baixa energia. I que no funcioni i es processi l'energia pel centre correcte.
Perquè per un cantó estem fent que el sistema funcioni i per l'altre nosaltres ens estem desconnectant.
És un faltant emocional constant.
Maten dos ocells d'un sol tret, no?
Ah, han sigut molt llestos, la programació. Sí. És un procés que retroalimenta i és el que hem dit al principi, el forat emocional, aquest. Entendre això és de vital importància. Produeix la falsa creença de constant carència i una insatisfacció, com dèiem, permanent, que assegura la presència del desig constant.
Sí, no? És crear-te el mono etern, el mono crònic.
No? Sí, perquè quan ho tens és efímer, la satisfacció passa ràpid.
Mm. Bueno, solució en contra d'això.
Ja en l'instint està la supervivència. I la supervivència ja ens crea ens fa creure que tenim necessitats. I a partir d'aquí, mentre això lligui amb l'ego de cadascú, tot el que vulguis, tot és necessari, és desitjable.
Però, Anton,
però necessari no.
Una cosa és, tu tens la necessitat de beure aigua, però no tens la necessitat de gastar-te 100 euros en una botella de vi.
No, és evident, no ho dic perquè
sigui... O sigui, necessitem l'aigua o perquè, bueno, i potser l'alimentació, doncs, bueno, potser ja està, no necessitaríem alimentar-nos, com deia, no?, el Maria abans, però n'hi ha coses que són necessàries.
Jo ho deia perquè es té que tindre clar, primer, aclarir-se nosaltres mateixos amb els conceptes.
Sí.
Clar. Desitjos. desitjos podríem tindre infinitament, però si no comencem a tindre una mica d'utilitzar el pensament també per saber ordenar les coses, doncs és que no...
És que ja ho dèiem, que
jo ja els desitjos ja no existeixen. Clar. Jo allò que vull ho atrec. M'entens? És molt diferent.
Com has dit?
Allò que jo vull, que jo a mi em fa necessito, ho atrec.
Perquè hi ha un centre de gravetat format.
Perquè faig servir les hi ha unes lleis, el que he dit abans. Mm. Quan no es coneix en el món espiritual, és molt fàcil caure en aquesta borratxera de consumisme. Mm-hmm. I el que he dit abans, el mòbil no serveix per res.
No.
No serveix per res. Jo porto tota la vida amb un telèfon fixe i no em passa res.
I ens comuniquem amb tu, no?
I si no tinc telèfon fixe, hi ha una bústia.
O hi ha el timbre de casa.
I no passa res. Però aquí hauríem de parlar de quanta gent és capaç de tirar enrere. Perquè llavors venen les excuses, és que la feina a mi me'l demanen, però si no tenim la disciplina de tornar a ser sers humans, llavors de què estem parlant?
Sí, quan hi ha aquesta insatisfacció permanent, la pregunta és per què ens passa això? Perquè moltes coses que tindríem que intel·lectualitzar les desitgem i no ens posem a pensar si en realitat ho volem o ho necessitem, o si ens serveix per quelcom, si en canviarà la vida. No? No utilitzem el centre intel·lectual perquè el desig està tan ben programat que resulta atractiu. No? La publicitat t'enganya quan t'està dient que si compres tal cosa seràs feliç i si no te la compres no.
Que és que el problema és comprar la tele ja. No entrem mai.
Però, bueno, però aquí també juga el que diran en un sentit positiu. És a dir, si jo porto aquesta, no sé, m'ho invento, aquesta jaqueta, quedaré bé.
Bueno, però això, com deia Maria, ja és una programació de l'ego.
Clar,
ja està funcionant l'ego. Si vivim per lo que ho hem parlat amb altres programes, no? Uh-huh. Per lo que ens alimenti l'ego, doncs clar, hem d'observar això. No? Uh-huh. No ens podem alliberar si estem pendent de les opinions dels altres, de lo que em poso o del que sigui, no? Aquest és un tema, com ens podem alliberar d'aquesta situació, no? El centre intel·lectual sobretot serveix per discernir. I el discernir, això ens farà connectar amb el que deia el Maria, amb el centre espiritual. No? Perquè el desig... I si discerneixes el que necessites, no el que desitges, bueno, o sigui, si discerneixes, el desig no s'interposi.
No, és que...
I no s'interposa. No es posa entremig. No? I aquest és un dels processos importants d'adonar-nos compte, no? Que és dur, que és difícil, sí, però si no tenim reflexió d'això, en el programa passat que vàrem parlar de l'energia neutra, la tercera energia, l'energia desequilibrant és el desig, la que equilibra és la necessitat. La necessitat és una energia que equilibra, el desig desequilibra, no? El desig no és només les coses materials, perquè un pot arribar a pensar que tenim parella, el gos i viure a la natura, i si tens bessons, doncs ja està. Llavors...
Nen i nena, sobretot.
Llavors, què passa? Al desitjar això, nosaltres estem posant el centre de gravetat amb això.
Amb això, Domínio.
En canvi, el que estaves dient tu, Maria, era molt diferent, que posaves, tu construïes des del teu centre de gravetat, clar, atreies les coses.
Clar, si jo tinc l'energia del centre de l'univers... i puc connectar-me amb mi, jo puc gestionar-me tot el que jo vull.
El que necessites.
El que jo necessito, realment. El que el meu esperit necessita.
I el que necessites per viure, inclús les coses bàsiques, no?
Això que diu el Marià, que és molt interessant, jo crec que la llei d'atracció funciona per tothom. Llavors,
hi ha moltes més, eh?
Moltes més, però aquesta funciona per tothom. Llavors, ell diu això i atreu el que vol, però el que passa és quan anem amb el pilot automàtic acabem atraient coses que no som conscients però que les estem atraient nosaltres. Llavors, que jo crec que és molt important saber que funciona per tothom i que alerta amb els pensaments o amb el que estem atraient inconscientment.
Clar, és que tu, per exemple, amb això que dèiem, no? Jo tinc tal i qual cosa, m'imagino una casa, el gos, els bessons, etc.
Sí, però això crea expectativa, eh?
Va, i si no aconsegueixes, què crea?
Frustració.
Correcte. Vale. I llavors comencem a destilar energies de baixa vibració, com per exemple l'enveja, l'enveja també.
La queixa,
no? La queixa també, no? I això
el destí, gelos,
el gelos, sí. I clar, qui ens assegura que aquell que ho ha aconseguit, que li tenim enveja, està feliç?
Ah, però ja per què hem de basar-nos en la comparació amb l'altre?
Clar. Bueno, és un engany constant, no? És una imatge en un mirall que mai acaba. I és externa. És una exoenergia, vale? Externa a nosaltres, no? No seria interna, no? I ens fa malbaratar l'energia que necessitem per fer que el nostre sistema funcioni amb equilibri. Aquest és el tema, no? I llavors, com que no podem guardar res, no es poden establir altres processos internament que ens porten a aquest equilibri emocional. M'explico, aviam. Jo, a partir d'aquí, aviam. Jo vaig jugar a futbol tota la vida. A mi m'agrada el futbol. Vaig perdre moltíssim temps veient partits de futbol durant la meva vida. Us ho dic així sincerament. Vale? Ara, avui en dia, no puc perdre ni 30 segons veient res, ni un partit de futbol, ni un comentari, ni un diari. O sigui, és com un hàbit que es va canviar. A partir de començar-se a equilibrar aquestes energies internament, n'hi ha hàbits que comences a abandonar. Ja no pots fer-ho. Vale? I allà emocionalment, i per si guanyo o perdo, vale? tota aquesta història, no? I quan estàs amb, comences a estar en aquest punt,
dels déus.
Sí. I quan comences a estar en aquest punt, ja no pots, ja no pots estar-hi amb aquestes coses, no? O amb altres, no? O amb situacions com dèiem abans, no? Estar en un lloc que hi ha uns sorolls, una energia, o entrar en un centre comercial. A mi gairebé m'hauria de drogar per entrar en un centre comercial.
Jo l'últim cop quasi em vaig desmaiar físicament, perquè quan vaig a un lloc que, com un centre comercial, hi ha tanta informació visual que em quedo completament marejat. Vull dir, i des d'aquell llavors ja no he entrat mai més en cap. Sí, fa molts anys d'això ja. Mm-hmm. Molts anys fa.
Sí, hi ha hàbits i hi ha situacions que vas deixant. En canvi, quan no es va produint aquesta alquimia interna, aquest equilibri emocional, doncs bé, vas vivint aquestes coses i no te n'adones la descàrrega, la pèrdua d'energia que significa tot això.
No te das ni cuenta del ruido que nos rodea todos los días.
No.
El otro día se nos fue la luz en casa. Y a disfrutar del silencio. Pero disfrutamos como niños chicos del silencio. O sea, ni la luz de la electricidad, cuando enciendes el neón ese que hace un ruido horrible.
Sí.
La ausencia de
pensé en ti. Silencio parte en todas las cosas.
Pensé en ti, María.
Es el silencio.
Pensé en ti mucho ese día. Digo, ¿eh? ¿Qué decía? El silencio es importante. Y la verdad es que disfrutamos, pero muchísimo.
Sí.
Yo es curioso, porque me di cuenta que en casa solamente con... Hay un montón de ruidos.
Sí.
Es increíble lo que además lo que te puede llegar a afectar, ¿no? A lo largo del día.
Yo me vaig desfir a la nevera perquè feia també massa soroll. A part de que és un per mi no sabeix per res, eh? Potser diran radical.
La tele, i menys aquí Castellterçol, no?
I menys aquí. I ara amb el fred que fa. Feia molt de soroll.
Sí.
Passa que jo pateixo d'una altra cosa. Jo pateixo de soroll psíquic, eh? Quan hi ha molta gent, sento una remor, sento més o menys, perquè es feu una idea. Algun cop heu estat a l'estiu a la piscina,
sí,
i esteu a sota l'aigua i escolteu la remor, doncs allò. I la remor rara, doncs això sento. Això em ve degut del meu ofici, vaig ser un exenginyer de so i vaig desenvolupar massa, bueno, el sistema auditiu. I llavors, clar,
és més sensible.
Tinc una sensibilitat ultra bèstia. Llavors, tinc una sala d'audicions on està tot sonoritzat. Vull dir, hi ha un silenci, que, no zero, però entres i notes, clar, una presència del silenci. Mm-hmm. Per mi això és el meu aliment.
Sí, anaves a dir alguna cosa?
Sí, que jo pateixo d'això també. Mm-hmm. Sí, no sé si és ben bé el mateix, però vaig anar al metge i em va dir que tenia hipoacúsia.
No, però acúfans no estic dient acúfans.
No, no, jo no, no he dit acúfans. Sento molt més el soroll de lluny que el de prop. Llavors, quan em van fer la, la prova, em van posar els cascos jo dins la cabina i no podia sentir el pip perquè sentia la gent del passadís parlant. I la infermera em diu, com? Dic, és que sento la gent del passadís i no sento el teu pip. I l'orella se m'ha desenvolupat que sento, sí, sí, i ara que expliques això...
Sí, t'hauria de fer una audiometria real.
I dels ulls no va dir res, dels ulls? No. Amb els ulls que tens?
I ara m'has recordat això, continuem.
Però el soroll psíquic no és un soroll físic extern, és el soroll que fa la gent internament.
Sí.
Que això es nota, eh? Perquè nosaltres percebim el so extern, el que mou l'aire... Llavors hi ha un altre que és el psíquic, que no va a través de l'aire, que va a través de l'energia, que és aquest.
Sí, bueno, quan no s'ha passat que en presència de segons qui, doncs no està gens a gust, perquè porta una energia molt densa, vale? I és agitada per dintre.
Bueno, ja té una aura negra com la vol el llop.
Sí, i no, i és difícil.
Jo recomano que quan estiguin amb una persona així estiguin a més d'un metro i mig de distància. Encara que sigui educadament no correcte, distancis, perquè així surts del seu camp.
Sí.
I us estalviareu moltes tonteries i sí, moltes emprenyaments i tot el que hi ha.
Sí, jo, mira, per feina és una situació que he tingut que treballar molt. Perquè, clar, són persones amb problemes greus i profuns i aquestes energies denses ho sents. I d'alguna manera t'has de protegir.
T'aprendes a protegerte.
Sí,
totalmente.
Sí, desarrolles. I t'haces també a la vez més sensible de tot ello i podes comprendre tot el procés, con la autoobservació i l'atenció respecte a això. És important, no? N'hi ha centres superiors, que ya parlarem més endavant.
És super important el que acabo de dir antes.
Sí. Que ja hablaremos más adelante, ¿no? En otros programas. El centre intel·lectual està connectat al centre intel·lectual superior. I qual és el seu producte? El discerniment. Vale? El que pot discernir sap. El que pot discernir és savi.
Però hay que correr. Porque eso es otro deseo.
No, hay
correr. Mucha gente que quiere correr, claro. Y quiere acceder a esto primero antes de pasar por lo otro.
Ahí está. Y primero hay que equilibrar. Hay que equilibrar los otros, ¿no?
Los inferiores antes de pasar a los superiores. Sí.
Entonces, cuando uno ya pues empieza y conecta con el centro intelectual superior, no necesita elaborar cap teoría. Qué importante arribar a discernir para que le podem donar las emociones el veritable propòsit que tenen amb el discerniment, no? L'emocional, quan es mou cap a l'emocional superior, és quan desenvolupem la consideració externa cap al pròxim, cap a l'altre. Aquest seria un dels detalls de quan ja està funcionant, no? O sigui, tenim aquella capacitat de posar-nos al lloc de l'altre. Vale.
Empatia.
Sí, bueno, més allà de l'empatia. Més allà de l'empatia.
Ja te ves reflejado en el otro.
Sí.
Totalmente reflejado. Y cuando te ves reflejado en el otro es como si fuese tú.
Sí, y llavors, sí, quan tenim discerniment ja no és possible la mentida. Imaginem una societat cabalista com aquesta, cabalista sionista. Si no pogués mentir, ja no es podria sostindre l'engany a la que estem sotmesos. Si comencem a discernir una Clar. De les proves, no? Si jo sóc capaç de separar el centre intel·lectual de l'emocional, vaig donar l'entrada al centre espiritual. Maria?
Directe.
Sí, si vaig tenint equilibri amb els centres, a través del centre espiritual, tindrà accés a la consciència genètica. Estem descrivint una mica els passos, no? Que ja vàrem parlar de la consciència genètica, no?, en un programa sencer, no? I això és tan necessari perquè el centre espiritual ja no treballi amb les emocions, sinó amb la consciència genètica. I llavors aquest parany que ens han posat, vale? Doncs ja el podem arreglar.
I no ens entrebancarem amb les emocions, no? Cada dos per tres.
O sigui, ja no sentirem ni les eufòries extremes.
Clar, està tot més centrat.
Hi ha un equilibri.
Un equilibri.
Llavors, és un treball enorme.
Yeah.
És un treball. És la disciplina.
És la disciplina.
És per al que hem vingut aquí.
Correcte.
Però és una manera de veure la vida molt excitant i molt divertida, eh?
Així, i tant.
Molt.
I tant. Home, quanta gent, el que parlava abans, no? Aquesta vida no és insulsa. Em van dir que si jo em casava i tenia fills i, bueno, i estudiava, doncs seria feliç, i resulta que no.
Però en canvi sí que hi ha...
I hem de comprar coses per anar de mica en mica anant tirant, no?
Aquest...
Un rellotge, ara el mòbil...
Però potser algú li va bé aquesta vida, potser no tothom... potser hi ha algú que sí,
però és que no és acte de natura, això ja és fora, ja és aquell lloc, estàs fora.
Jo sincerament
és una vida materialista,
no crec que sigui possible això. I més veiem amb la immensa majoria de les persones, o sigui, per exemple, en aquest país estem en el país que més medicació psiquiàtrica es pren, eh?
Ja, jo no dic que tothom, o sigui, jo dic que cadascú hagi de, que faci el que senti, potser algú li anirà bé.
No, el que senti no, el que vulgui.
El que vulgui, el que senti, o sigui, que vulgui segons el que senti, penso jo. Però algú li anirà bé, algú no, que cadascú, no, busqui el seu camí de vida.
Però
no,
sembla que sigui conscient.
Correcte.
Però és que si tu fas el que vols però sense ser conscient,
no.
Llavors aquí, doncs...
Bueno, es tracta de donar la possibilitat de que tingui una altra alternativa a la gent que escolleix aquest camí de la materialitat, no? De lo material.
Ja estem...
El que ha d'agafar, escolta'm, fantàstic.
Ja estem russant a l'ego.
A l'ego? Per què?
Perquè estem parlant de la persona que... Què has dit?
Que faci el que vulgui segons el que senti.
Això és una distorsió.
Ah. No t'entenia,
és el fa, és un dels factors claus per no tindre espiritualitat,
per no ser responsable.
Clar.
Si un no es responsabilitza de si mateix, no és pas possible. Llavors, sí, jo sóc feliç, però ets un irresponsable.
O sigui, no, jo feliç. No parlo d'irresponsabilitat, no. Jo deia segons el que tu sentis tirar cap un cantó o cap un altre.
Sí, però parlàvem dintre d'aquest, perdona, dintre d'aquest context de societat que dèiem, bueno, estudia, de casa, fills, etc, i amb això li han dit que seria feliç, no? Aquesta programació.
Jo crec que contestarà.
Sí, digues. Sí, contesta.
No està molt ara el tema, el concepte intel·lectual.
Si tu haces lo que quieras, sin consideración hacia el prójimo.
No. No, tampoc cal trepitjar ningú, eh?
Entonces, ¿cómo llegas a ese punto?
Però jo parlo d'un sentir conscient, de parar-te tu mateix i de veure cap on vols anar i de veure cap on vols que vagi la teva vida. No parlo d'una irresponsabilitat.
Però mai d'una part intel·lectual, eh? Cuidado, eh? Si ho fas d'una part intel·lectual, l'has cagat.
Però jo parlava de sentir, crec que...
Sí, però això ho veus sovint?
Ah, no.
Vale.
No.
¿Qué ha dicho? ¿Lo veis? ¿Qué?
Sí, lo
ves,
ho veiem.
Lo ves seguido. Lo ves,
que a menudo lo vemos.
A menudo, ¿no?
No.
No abunda.
Son destellos.
No abunda.
Bueno, recapitulem. Sí. 5 centres de control inferiors. Instintiu motor, que funcionen correctament. Intel·lectual emocional, que es confonen. ¿Vale?
Massa.
Espiritual, la ciència i la psicologia no tenen en compte. Vale? I nosaltres en el dia tampoc el tenim en compte. Vale? I ho tenim en compte des de l'emocional si parlem des de les religions. I ho tenim en compte des de l'intel·lectual si parlem de la ciència. Això respecte al centre espiritual. Vale? Processos trastocats, però que el cervell... perquè el cervell tingui un centre espiritual i prengui la programació de la consciència genètica. Aquesta informació és molt significativa, no? O sigui, és molt significativa, no? M'explico? M'he explicat? No sé si...
Sí.
Sí?
Sí.
Sí, Anton. Llavors, observem-nos constantment i en algun moment hem de començar. No? Estem tots amb això, amb aquesta autoobservació constant dels nostres processos i de veure com funciona, no?
Y a veces es muy difícil diferenciar esas cosas. Centro emocional es súper difícil.
Pero no por ser difícil no vamos a empezar.
Por supuesto que no.
Porque si no empezamos nunca.
Es un ejercicio que hay que hacer.
Constante.
Claro, ¿no? Constante, claro,
claro.
Hi ha una pràctica que jo no sé si és que la vida m'ha ensenyat o no, però jo crec que moltes vegades l'estalvi d'energia és molt important per arribar a l'equilibri.
Que és el que abans ho té fer.
Ah, ja ho has dit. Llavors.
No, però digues. No. Doncs és que això convé recalcar-ho.
Sí. I que a moltes vegades els desequilibris entre l'emocional i l'intel·lectual doncs venen precisament per la dispersió que hi ha d'energies allà, que tot és d'allò. I és impossible arribar a l'espiritualitat si no hi ha un consum mínim d'energia.
Un malbaratament.
Exacte. No hi ha possibilitat de conèixer l'herència genètica sense tindre espiritualitat.
Aquest consum mínim d'energia que dius molt bé té que ser a nivell espiritual i material.
Sí, sí.
Mínim d'energia.
I sobretot quan d'això fas la pràctica habitual de la teva manera de ser, ha de ser inclús amb aquesta pràctica també un estalvi. És quan s'arriba a l'espiritualitat.
Sí, imaginem que el centre espiritual es connecta amb la consciència genètica. Com seria? Què s'atreveix a dir?
Jo no.
Pues mira, de momento ya no me interesaría ninguna religión.
Bueno, eso sí.
No me interesaría ningún partido político.
Ni de fútbol.
Sería totalmente anarquista. No de estos de la CNT, no. Anarquista como el ser.
Sí.
¿Vale? Como nos correspondrá en algún momento, en el futuro, cuando seamos conscientes, cuando siguem conscients de nosaltres i ens traiem la programació de sobre i ens podem connectar amb l'origen. Aquest és el fet.
I a més, podríem estar levitant.
també. Hi ha gent que ho aconsegueix, eh?
Per això ho dic.
Hi ha gent que ho aconsegueix. I sí, imaginem poder contestar amb certeses d'on vens, què sents. Això es connecta amb la consciència genètica.
Qui ets?
Qui ets?
La gran pregunta.
Ja no pots, quan passa tot això, hi ha un fet que no pots generar dolor a l'altre. És com, no n'hi ha ningú que es talli el dit, no? Expressament, perquè et faràs mal. Llavors no li faràs a l'altre, perquè ho sents igual com si te'l tallessis tu. Aquesta és la consideració. Per posar-ho com a exemple gràfic,
sí, sí,
no?
Sí. És així.
Sí. Llavors, jo, bueno, en quant a exemples que podem tindre aquesta setmana, per exemple, a nivell aquest com ens polaritzen i ens surten amb aquest desequilibri, no? Tenim les notícies d'aquesta setmana, no? Han hagut eleccions a Andalusia. Vale. I aquí veus clarament quan apliques el centre intel·lectual i apliques aquest discerniment, veus com es va polaritzant, no? I amb una banda i l'altra li interessa que tots dos estiguin, perquè van polaritzant, no? Ja retroalimenten, no? Per exemple, a partir dels resultats de les eleccions, que per cert, això no m'ho puc callar, només ha anat a votar el 56%.
No és què?
Només ha anat a votar el 56%.
Han arribat al 56?
Sí.
Ah, pensava que eren menys, eh?
Ojalà.
Bueno, si treus els vots nuls,
sí.
Encara queda menys.
Llavors estaríem potser...
52-53.
Sí, però bueno, de moment encara ha guanyat el sistema, per dir d'una manera, no? El sistema és anar a votar.
Sí, sí.
Vale? Però bé, comparat amb les últimes eleccions, han sigut 10 o 12 punts menys de gent que ha anat a votar. I això, bravo. Bravo pels andalusos, no? Llavors després estan els partits del sistema, que aquí van des del Partit Socialista Obrero Espanyol fins als de Vox, vale? Que, bueno, I llavors, clar, que viene la ultradereta, oh, bueno, els altres a l'esquerra, hem de sortir al carrer perquè a la ultradreta, bueno, i va polaritzant la situació. Pensem que tot aquest moviment és perquè s'arribi un confrontament. El sistema vol que arribem a un confrontament. I com se'ns polaritza amb una banda i l'altra. Vale? El que està amb la tercera energia, el que està amb equilibri, no es polaritzarà ni amb els corruptes que han estat tants anys, ni amb aquests ultres que escolti, escolteu, no s'enganyeu, perquè aquests també serveixen al sistema cabalista sionista.
És la peça que faltava.
Són mans de la Unió Europea, no?
Clar.
Sí,
una peça que faltava per això, per tenir aquesta polaritat. Sí. Una ha de fer el paper de polibueno i ara sí. Fa un altre paper de polimalo.
Sí.
Aquest... I altre mig, el més fàcil és que els estudiants surtin al carrer ja a liar-la.
Però que vergonyós, perquè estem parlant d'aquesta història i això ja fa més de 1.000 anys que estem així.
Sí. Clar, és clar. Que... Sí. Clar, tela. Avui precisament he sortit de casa.
10.000 anys.
I primer em trobo una persona, no diré el nom, em trobo una persona i em parla, hòstia, Andalusia, què passa, que és l'ultradreta, que... I mitja hora després em trobo un altre que em diu, jo, mira, has de votar Vox. O sigui, perquè veiem a on estem arribant, no? I clar, no et poses les mans al cap, però sí,
Mariano... Bueno, és crear borregos, ja està.
Correcte.
Borregos.
Correcte. Apliquem borregos. El discerniment, apliquem l'intel·ligència al veure les coses. No ens deixem portar per l'emocional com ens treuen les coses als mitjans de comunicació.
El primer que s'ha d'entendre és que això és un teatre.
Claro.
I llavors, a partir d'aquí, tu decideixes, jugo al teatre o no?
No jugo.
O faig una altra cosa, no? O m'identifico amb una altra cosa.
Clar. I aquesta falsa democràcia constantment alimenta això.
Bueno, els grecs ja deien, ja fa quasi bé 5.000 anys, que la democràcia també és una dictadura.
Per suposat.
És una dictadura.
Es pensa la gent que perquè vagi a votar cada 4 anys, o aquí ara últimament menys, doncs es decideix alguna cosa. No es decideix res.
Tot està pactat.
Clar, hi ha uns poders econòmics, hi ha uns...
exacte, i després per sobre estan els seus amos.
Exacte.
Que t'han de fer el que els hi diuen.
Correcte, que vam parlar, no?, amb els temes. Llavors, aviam, independència sí, però els mateixos poders continuaran governant, eh? O sigui, no siguem ingenus, eh? Uh-huh. I, bueno, i per l'altra banda, doncs els altres, los catalanes son malos, els altres, es que los catalanes dicen que los españoles somos malos, vinga a polaritzar. Al final, el que es porta i el que s'empenta és un conflicte doncs violent. Això passa a nivell d'aquí, a nivell d'aquí, però també passa a nivell mundial, eh? O sigui, no oblidem, ni ho deixem allà.
Com es faria l'equilibri de política o equilibri?
Anarquisme.
Però l'anarquisme requereix molta responsabilitat i molta
coherència.
I primer tenir una humilitat com a éssers humans, que ara mateix penso que ens queda molt per recórrer.
No funcionaria
No, avui dia no, perquè l'ego encara està bastant fort dintre
de nosaltres. Per això nosaltres sempre
diem
que l'enemic pitjor és nosaltres mateixos. Va. Deixem d'alimentar tot això. Si deixem d'alimentar tot això, això per si mateix caurà. No s'aguanta. Sí. Es sustenta, té uns peus de fang tot això, però clar, som nosaltres que ho sustentem.
Hòstia, no m'acordo de la peli. He vist una peli hace poco que dejaban de sostener el sistema así, ¿no? Tirando la lavadora, tirando, ¿cómo llamaban? La gran, no me acuerdo, pero había como una solución, ¿no? Para salir del sistema completo, es decir, no participar en él.
Claro.
Y se ponía toda la población de acuerdo, no participaba en el sistema y se caía solo.
Claro, és que és així.
Però hi ha una gran feina, perquè tota la població es posi d'acord.
Abans de tirar l'última lavadora,
era una pel·lícula de ficció.
Ja hi hauria nosaltres ocupant el fang que tenien els primers. La condició humana és la condició humana.
Jo amb això no estic d'acord, Anton, perquè la condició humana és la programació que ens han volgut ficar. Però l'humà no és així. Ens diuen que som codiciosos, que som envejosos, això forma part de la programació del sionista, de la càbala, vale? Sí. Però l'humà no és així.
Jo ho deia precisament en que tant la creació en si mateixa no és perfecta.
Bueno, però no cal que estiguem parlant de perfecció.
Ho deia en el sentit de perfecció, no en el sentit de
Estem evolucionant, però òbviament és difícil que evolucionem quan la gent té tantes traves, tantes pressions, la falta de temps i espai per pensar, i tot això doncs ve des d'una manipulació d'algú que no és humà, com hem dit altres cops. Llavors, clar, aquests que maneguen el cotarro de tot això ens fan polaritzar, ens diuen que els humans són envejosos, que són codiciosos, sí. Ja ells s'han encarregat.
I el que estan fent són ells que s'estan projectant, són ells,
clar.
Mm-hmm. Són ells que s'ho diuen. Mm-hmm.
Sí. Però el buit, sí, sí. El buit no existeix.
És el fenomen de projecció.
Sí. Quan una situació es deixa, ve a ocupar-se per una altra.
Bueno, un buit més gran atrau el buit més petit.
Doncs ja estem...
per llei universal el buit atrau el buit més petit.
I no ho dic per quedar-se on estem i per estar conforme amb el que passa, però és evident que tenim que ser conscients també de que estem en un espai que si el deixem vindrà un altre i l'ocuparà, i aquest altre serà semblant o exacte del que hi ha.
Bueno, per això aquí estem parlant de la tercera via, sí, sí. Que no té res a veure amb lo polític. O sigui, la tercera via del ser, de ser conscients de nosaltres mateixos, de ser responsables de nosaltres mateixos, no cedir constantment a que vingui aquest que em governi i que em salvarà, en que vingui el Messies de l'altra punta de la galàxia o les naus de no
sí,
sé on.
Ja va, ja, això ja, ens, ja, ja va ser un programa que van fer les religions, no?
Clar,
sempre et separen de tu.
Clar,
sempre ha de ser un que et curarà, un que et salvarà, un que et... Sempre és així.
Per tant,
treure't del teu centre.
Clar, o sigui, cal responsabilitzar-se.
I ho han fet bé, són milers d'anys que ho han fet.
Per mi la vida neix amb la
convivència. Des de Moisés.
Des de Moisés, imagina't.
Sí. Des de Moisés funciona aquest sistema.
Jo estaria abans.
Sí, bueno, altres, però clar, es va perfeccionar i quan se'ls dona al poble escollit a l'algoritme de manipulació d'aquesta realitat, doncs és des d'aquell moment. I des d'aquell moment doncs, han passat altres coses que ja anirem explicant, o sigui, no parlem a la babalà, vale? Doncs això ha anat millorant, aquesta perfecció de la manipulació que tenen ells. I nosaltres com borreguets, no seria borreguets? Vale? L'iPhone 79, oh, jo tinc això, la felicitat, tinc més coses, vinga, ara ve Nadal, vinga, gastar calés, omplir coses de regals que després totes per llançar a la mitja o a mitja hora no es fan servir, no? O per exemple, vaig a comprar-me el perfum. Hòstia. Aquest perquè fa olor a net. No, l'olor a net és, no n'hi ha olor. No, olor químic. Per exemple, no? I com entra aquesta manipulació constant?
Ara ja me va aparecer a Anton, pero cuando ves los niños, por ejemplo, muy pequeños, que compras el juguete súper guapo y juegan con la caja, no juegan con el juguete. Y eso pasa mucho.
Claro, mira, que era barato, ¿eh?
Sí, bueno, cuando éramos... Perquè el nen està amb estraptisme sempre de la imaginació, sí, que ara sí. La té molt latent.
Sí.
No està amb el l'aparell que ho fa tot. El nano ha de jugar amb un pal...
Ha de crear.
Amb un pal.
Jo
jugava amb un pal.
Sí, jo també.
I les caniques, aquelles boletes de vidre.
Sí.
Jo jugava això.
I, bueno, i aquestes, ja tenies que tenir alguna cosa, però amb un pal... No havíeu jugat vosaltres al beli? Que era,
el beli, clar. Sí,
O sigui, un pal que estava una mica esguinçat i amb l'altre pal li foties un cop, saltava...
I quants passos tens? Sí.
Sense joguets, i ens ho passàvem en grande, no? Desenvolupes
o amb un guix i una pedra i jugaves a la xarranca
i amb pedres.
Mira, con las canicas y
les tabes, sí, que eren els ossos dels vents,
sí. Això et dèiem el butxe, era un dau, era com un dau,
era com un dau.
Crec que està el genoll, no?
És una peça del genoll,
el butxe, sí. era bastant dur, era un joc, sí, de la postguerra,
sí, sí.
Jo
havia jugat molt això, però sí, molt.
Sí. Jo el conservo encara, eh? Un dia us l'ensenyaré. Era bastant bèl·lic.
No, jo també. Bueno, companys, companyes, ens hem menjat el temps ja i, clar, encara hem d'acabar amb l'article de l'Àngel Hidalgo. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí. Crec que hem portat una mica més de llum al tema dels centres de control. I jo volia fer com un petit homenatge, reconeixement. L'altre dia, en una conversa entre amics, quan parlàvem de què podem fer per canviar la situació d'injustícia, opressió, crueltat, misèria, inconsciència, en definitiva, les misèries que viu la humanitat, una amiga trencava a plorar, perquè en aquell moment, en aquell precís moment, estava sentint el dolor i patiment dels altres. I des d'aquell sentit d'impotència va exclamar: és que ho tenim tan a prop. Tenim tan a prop, a dins nostre, la clau per ser lliures i conscients, i no ho fem. Li vaig veure expressat en els seus ulls el dolor i la tristesa. Avui, per acabar el programa, llegiré l'escrit de l'amic i camarada Ángel Hidalgo, dedicat a l'Anna. Dedicat a l'Anna i a tots els éssers humans que senten aquest dolor i també senten la impotència per canviar la situació. Diu així: no hay mayor derrota que convencerte de que no tienes ningún poder, que nada puedes hacer para cambiar las cosas, que la vida solo te sucede y que son los que mandan los que deciden el rumbo de nuestro destino. Te conviertes en aquello en lo que crees, así que todo el aparato del sistema se empeña en mostrarte que eres un don nadie y que estás en manos del gobierno, que debes elegir entre una u otra opción para que decidan por ti, y que existen unos representantes de Dios en la tierra a los que debes acudir para buscar consuelo y salvación. Mientras tanto, trabaja, paga tus impuestos y consume para poder sobrevivir. Así se nos pasa la existencia, como en una carrera donde vas saltando obstáculos para tu propia supervivencia, de manera que no veas más allá, no te plantees nada nuevo, no salgas del propio carril que han marcado para ti y sigas al rebaño que ya alguien se encarga de dirigir, mientras tú, inconsciente de tu propio poder, sigues alimentando al sistema. Todo es cuestión de energías. Allí donde pongas tu energía será lo que alimentas. Si estamos enfocados en nuestras miserias, nuestros miedos y nuestras limitaciones, estas serán las que tomen preponderancia y las veremos como insalvables. Las veremos como una gran losa que descansa sobre nuestros hombros, porque nosotros mismos nos habremos encargado de alimentar y engordar. También ocurre que, en ocasiones, vivimos a expensas de la imagen que nos hemos labrado, o bien de la imagen que los demás tienen de nosotros, haciendo lo imposible por satisfacerla, como si fuera una fachada que nos preocupamos en mantener para dar satisfacción a nuestro ego o al ego de los demás. Sin embargo, en nuestro ser más profundo, el yo real y verdadero permanece sepultado entre tanta apariencia fabricada por nuestros miedos, ambiciones, miserias y vanidades, todas ellas sustentadas por una ilusión. Pensemos que, con el tiempo, todo lo que queremos tener se nos va a escapar de las manos, y lo único que quedará al final es mirar atrás y ver las decisiones que tomaste, la responsabilidad que asumiste y aquello por lo que luchaste. Entonces nos preguntaremos si valió la pena, si hicimos lo correcto y si el camino escogido estuvo en sintonía con lo que te pedía el corazón. Pues existe un poder interior que todos tenemos, pero pocos escuchan, que está más allá de lo que pensamos y creemos, más allá de la lógica y de la razón, que no se atiene a convencionalismos ni costumbres, sino que se expresa a través de la intuición y de corazonadas, porque de ahí proviene. Todos tenemos dentro de nosotros el poder creativo y transformador, pero pocos se hacen conscientes de él, porque lo primero que hace falta es hacernos responsables de nuestros pensamientos, palabras y obras, algo que rompe con nuestra zona de confort, pues aunque decimos estar hartos de las injusticias, de manipulaciones y corrupciones, seguimos dependientes de alguien que decida por nosotros, que se haga cargo y diga lo que hay que hacer, pero eludimos tomar nuestras propias decisiones con coraje y voluntad, responsables y coherentes con nosotros mismos y con los demás. A veces, incluso, somos capaces de verlo y sentirlo en nuestro interior, saber que es así, pero no damos el paso definitivo para afrontarlo, o volvemos a caer tras un tímido intento, no siendo capaces de mantener la intención y el propósito cuando aparecen las dudas, los obstáculos o las primeras críticas. Es por ello que son tan importantes las certezas. Encontrar tus propias verdades en lo profundo de tu corazón, sabiendo bucear entre capas y capas de superficialidad. Porque es allí donde te encontrarás contigo mismo, con la realidad de tu existencia y con la voz de tu conciencia, que es la voz de la conciencia del ser. Puede que entonces tengas un atisbo de la verdad, te des cuenta de que existe un propósito por encima de ti mismo y alcances tu verdadero potencial. No hay mayor poder que descubrir quién eres, reconocerte en tu propia alma y trascenderla en espíritu, porque entonces habrá comenzado tu liberación. Dejarás de ser alimento de otros cediéndoles tu poder. Conducirás tu propia existencia y encontrarás la luz que alumbra tu camino. Ángel Hidalgo, conscientes y libres. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos. Bona nit. I fins al proper programa. Recordeu que el 21 de desembre el gran evento a les Escoles Velles. Gràcies.
Gràcies.
Merci. Bona nit. Thank you.